Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Amb dos epistolaris de gran vàlua, per qui van ser escrits i per qui van ser prologats, cartes a Mercè Rodoreda d'Armand Obiols i Mercè Rodoreda, Joan Sales, cartes completes, s'inicia el treball d'investigació literària sobre les variants d'autor de la plaça del Diamant, elaborat per Lourdes Martínez Rocaspana. En el llibre, els dos principals consellers de Mercè Rodoreda, Obiols i Sales, de publicacions de l'Abadia de Montserrat, les variants d'autor són estudiades en tota l'obra rodorediana a la qual els consellers van tenir accés. La influència entre el primer projecte, la plaça del Diamant, i la resta de l'obra de Rodoreda és ostensiblement diferent per a cadascun d'ells. En el llibre, Lourdes Martínez Rocaspana també analitza dues idees que emanen dels epistolaris. Les tres novel·les catalanes universals, segons Obiols, Solitud, Incerta glòria i La plaça del Diamant, i la innocència dels personatges rodoredians com a pensada de Sales. Tot seguit, l'autora escriu sobre les reiteracions formals i de contingut al llarg de l'obra de Rodoreda. Segueix un apartat dedicat a la influència del món clàssic i tanquen l'estudi, conclusions i annexos. Els dos principals consellers de Mercè Rodoreda, Obiols i Sales, de Lourdes Martínez Rocaspana, està inclòs dins la col·lecció Textos i Estudis de Cultura Catalana de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà, viatges amb sentit, patrocina aquest programa.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dissabtes a aquesta hora parlem de persones, de valors, d'ètica empresarial, d'organitzacions que promouen les bones pràctiques o de persones que lluiten per descobrir o complir la seva missió en el seu entorn i en el seu dia a dia. Avui ens visita de nou Imma Pérez, fundadora d'Anotopic, una empresa que, entre altres coses, promou la responsabilitat social corporativa o bé ajuda els seus clients a mesurar resultats tangibles a través de diferents eines i indicadors. Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui parlarem, Imma, de la marca personal, de la marca d'una empresa i de tot el que comporta.
Perfecte.
Missió i vocació, amb David Medrano.
Doncs, Imma, hem de diferenciar, primer de tot, marca personal i marca d'una empresa. Com definiries cadascuna d'elles?
La marca d'una empresa, comencem per aquí, perquè al cap i a la fi tots som una empresa. La marca d'una empresa és allò que et fa diferent dels altres i que t'identifica. És ser un súmum de coses, entre elles hi ha un nom, hi ha un logotip, hi ha una simbologia, hi ha una sèrie d'atributs, i això el que fa d'alguna manera és diferenciar-te d'empreses que teòricament són de la teva competència. Per tant, el que fas és atribuir una marca, una sèrie de productes i serveis. Què passa amb la marca personal? És una mica el mateix. És allò que et fa únic i que et fa diferenciar-te de la resta. És allò que t'atribueix com teu, algo únic que tu solament ho tens. I, per tant, hi ha cert paral·lelisme entre marca personal i marca de les organitzacions. Llavors, en el cas de les organitzacions, moltes vegades passa que les marques no solament són atributs físics, materials, com un llibre d'estil o un logotip. Estem parlant de moltes més coses. Estem parlant de com desenvolupen la marca. I això és el que, d'alguna manera, fa que la identifiquis més fàcilment. El com la treballen, quin és el seu propòsit. Amb les persones passa una mica el mateix.
Quins aspectes hem de tenir en compte per definir la marca d'una empresa? O quins processos hem de seguir, no?
Sí. A veure, teòricament, perquè sempre parlem una mica de la teoria, en aquest cas existeix, s'ha de fer, una marca no es pot definir de qualsevol manera. Per exemple, si tu busques un logotip o busques un nom, el primer que has de fer és que buscar que ja no el tingui ningú. Per altra banda, s'aconsella fer una miqueta, treballar una mica, que és el que fan empreses que semblen o que coincideixen amb els teus clients a tu. Per altra banda, també has de treballar el que es diuen les 4 P's, no? Product, Price, Placement i Promotion. I en aquest cas, el que sobretot es fa és estudiar què és allò que tu estàs fent com proposta de valor i que pots oferir al teu públic objectiu. Per tant, és molt important que estudis prèviament a qui t'adreces, on operaràs i quina és la teva proposta de valor. En funció de tot això, s'acostuma a dissenyar una tipografia, si la marca, per exemple, no és coneguda, s'acostuma a posar un claim, que es diu, una paraula, o la vincules a un logotip, però sempre amb un nom, perquè la persona comenci a entendre que els valors de marca s'atribueixen a aquest logotip. I amb el temps, acostuma a passar que aquests logotips van perdent el nom i ja solament s'identifiquen com logotips. Per exemple, marques esportives, que tothom tenim al cap, per exemple Nike, uh-huh. Inicialment fa uns 20 anys, tenia la marca, o sigui, el nom Nike estava sota. Ara ja senzillament és l'empenta, no?, el que és el logotip. I el mateix passaria amb Danone, passaria amb moltes marques.
Molt bé. Doncs escoltem a Risto Mejide i a veure què et sembla.
Bueno, pues yo voy a hablar más que nada del individuo como una marca. Es decir, voy a intentar trasladar todos los aprendizajes que tenemos del marketing y del marketing actual, de contenidos, de publicidad, etcétera, aplicado a la búsqueda de un empleo. Y creo que hay muchísimos aprendizajes que se pueden hacer. Básicamente, yo he desarrollado un método, que es el que explico en la conferencia, basado en 5 puntos para encontrar, pues digamos, un posicionamiento de marca que te permita conseguir un empleo. El primer punto es encontrar tu rareza, es decir, algo que te hace especial, diferente, no necesariamente bueno, pero sí algo que te diferencia del resto. Es el primer punto que habla de la autenticidad, que al fin y al cabo yo creo que es el principal antídoto contra el corto plazo, y que además, bueno, lo difícil no es tenerla, yo creo que lo difícil es descubrirla, porque todos tenemos alguna. El segundo punto es, una vez hemos identificado esa rareza, es a quién molesta esa rareza. Porque siempre hay alguien que se siente molesto por lo especial que es uno, por esas cosas que nos hacen diferentes. Hoy día, tal como está montado el marketing y los contenidos, la publicidad, las marcas, si cuando haces algo no molestas a nadie, eso es que no has hecho absolutamente nada. Con lo cual, hay que saber a quién vamos a molestar. El tercer punto es cómo hacer de esa molestia algo inevitable. Hablo sobre todo de ponerse delante del que molestas y molestarle sin ningún remedio, que no tenga escapatoria. El cuarto punto es cómo hacer de esa rareza algo imprescindible. Este punto es fundamental. La gente que realmente he encontrado a lo largo de mi carrera que triunfa en el trabajo es porque de alguna forma se ha hecho imprescindible para quien la contrata o para quien paga sus servicios. Y el último punto del que hablo en la conferencia, creo que también es un punto que muchas veces se pasa por alto, que es ser una molestia imprevisible. En el momento en que nos volvemos previsibles, podemos ser sustituidos fácilmente por una máquina. Y quien puede ser sustituido por una máquina es que realmente lo merece.
Doncs Risto Mejide parla d'autenticitat, uh-huh, i de rareza, que has de molestar algú. T'has de procurar pensar a qui pots molestar, no? En quin sentit ho diu, tu creus?
Doncs a mi m'encanta Risto, la veritat és que l'he sentit diverses vegades i m'agrada moltíssim. Al cap i a la fi està parlant d'això, de diferenciació, i està parlant d'alguna manera d'arribar bé, de poder connectar, perquè quan tu molestes vol dir que en el fons t'interessa. La persona a la que molestes en el fons està interessada per el que estàs dient, perquè li afecta, li commou. Es tracta, la marca té molt a veure amb la sensació que emets quan treballes. No tothom, fent les coses, les fem de manera única, fent teòricament la mateixa tasca, no? I per tant, el que comentava ell, no?, de tornar-te imprescindible, és per com ho fas, fa que d'alguna manera les persones que tenen marca personal ens identifiquen ràpidament, i les persones que no tenen marca personal o que no l'han desenvolupat prou siguin, diguem, més grises. És molt important la diferenciació, perquè a vegades una persona el que vol és teòricament encaixar. I jo crec que tot això d'alguna manera ha de quedar una banda, perquè si encaixes i és absolutament igual a tothom, és exactament prescindible. El que es tracta és que siguis diferent i que això faci crear una proposta de valor diferent. En el cas, per exemple, quan escric articles, parlo d'organitzacions otaku. Les organitzacions otaku són aquelles organitzacions, jo sempre dic que el paral·lelisme amb tota la cultura japonesa, que estan molt dirigides a un públic objectiu molt dirigit, molt, molt concret, que coneix moltíssim sobre un tema i que aquestes organitzacions s'identifiquen amb aquests valors. Què passa? Prioritzes, d'alguna manera, identificar-te amb aquest target, amb aquest públic objectiu. La resta, sincerament, no t'interessa. Si volem arribar a tothom, al final ens tornem un mes. Si ens tornem un mes, com podem competir? En preu. Hem de ser els més baratos. Si volem diferenciar-nos i, per tant, com deia en Risto, que ens paguin per el nostre valor afegit, implica diferenciar-se i, sobretot, donar alguna cosa diferent i sorprenent. En el meu cas, per exemple, sempre procuro que el valor afegit, o sigui, superar les expectatives. El factor sorpresa per mi és fonamental, l'efecte uau, que es diu, no? O sigui, per mi és molt important, perquè és el que realment fa que la gent se'n recordi, que generi aquest clic, aquest engagement amb la teva feina i que faci que prescriveixi, faci que emocioni i, per tant, mogui fitxa i actuï i que parli bé de tu.
Uh-huh. Et sents identificada amb Risto Mejide, que... Si penses en la teva empresa, també?
En algunes coses, sí. Ell és un provocador. De fet, és un gran publicista. Mm. És una persona molt experta en màrqueting. Ha tingut també un mestre meravellós que es diu Toni Segarra, que en fi, també ha fet unes campanyes meravelloses. Però sí que és cert que sí. De fet, el meu nom es diu Notòpic, justament perquè busco no ser com la resta. O sigui, i a més, la gent, en el meu camp, que és la responsabilitat social, la innovació i la comunicació, que a més les integro. Vull dir que la gent al principi deia quin concepte és aquest, no? I el que faig justament és això, o sigui, el que vaig fer va ser estudiar aquelles entitats o aquelles empreses que d'alguna manera podien fer alguna cosa similar a lo meu, tot i que jo, o sigui, la manera de fer de la persona marca, sobretot quan fundes una empresa, la manera de fer de l'empresa, la cultura. En aquest cas, jo tenia molt clar que tenia que ser diferent. Llavors, això va fer que utilitzés una tipografia diferent a la resta d'empreses que jo, que amb les que podien, diguem, associar-me amb un mateix paquet. El nom és totalment diferent. Fixa't en que no tòpic, no... O sigui, el que estem fent és donar-li contingut a aquest naming, no? Aquest nom i aquest logotip. El color també era un color atrevit per el camp on m'estava movent, que era un camp teòricament és molt rigorós. He fet un estudi absolutament de tot, tipografies, noms, conceptes, claims, absolutament tot. Això és veritat que, clar, una cosa és la planificació, després les marques evolucionen. Les marques evolucionen perquè tot canvia i la gràcia d'una marca és que no es quedi estàtica, perquè si no... En fi, ara Nokia, per exemple, està tractant de revifar, però ha passat moments molt dolents, no? O sigui que, en aquest cas, no ens hem de confiar mai de que per tenir una marca potent sempre tindrem èxit. La marca ha d'avançar amb els temps i ha d'adaptar-se a les necessitats i al que s'espera d'elles. I, sobretot, anar un pas més enllà, ser otaku i trencar barreres i promoure i... fer propostes diferents i innovadores.
Molt bé. En el teu cas, com a no tòpic, quant de temps vas trigar en pensar i decidir-te per aquest nom i pel logo, també?
El primer que vaig fer, clar, és fer una reflexió interna. Vaig aplicar una sèrie d'eines, sobretot de recerca d'innovació. I, bueno, en primer lloc, quan vaig tenir clar... paraules que estaven associades a lo que jo volia fer amb el propòsit de la marca que jo volia dotar de contingut, vaig començar a posar d'alguna manera una relació de possibles noms. Quan ja tenia tres o quatre noms que m'acabaven de, diguem, de convèncer, el que vaig fer va ser veure si estava registrada la marca, perquè si no, a vegades els emprenedors no són conscients de que comencen a utilitzar una marca i ve una gran empresa de la seu departament jurídic i et diu que això no pots utilitzar. Són a vegades de novat, però és important tenir-ho en compte. I a partir d'aquí vaig desenvolupar-ho. O sigui, vaig registrar-la, vaig registrar el logotip i a partir d'aquí vaig començar a dotar de contingut. És molt important aquesta comunicació, però és el que et dèiem. La marca, una marca, quan es crea, no té contingut. La gràcia d'una marca és dotar-li de valors i de contingut, perquè després, amb el temps, la gent la identifica amb uns valors concrets que són, si ho fas bé, els que tu vols que t'identifiquen.
Tu creus que ens hem d'obsessionar amb el logo? Allò, hi ha gent que s'obsessiona molt amb el logo?
No. No, no.
Al final, tampoc és gran cosa,
no? Però aquesta és el que tu dius, no? L'obsessió del logo és, el logo no és ni bonic ni lleig. Òbviament hi ha logos que entren millor, hi ha logos que, per exemple, que estan mal aplicats, no? Que, per exemple, en paper es veuen malament, o logos que no queden ben web. Tot això ho has de tenir en compte. Un logo ha de ser molt, diguem, molt adaptable. Però sí que és cert que tant el nom com el logotip, i sobretot si és un logotip associat a un nom, ha de ser, sobretot, tu l'has de construir i l'empresa l'ha de construir. Si ara diguéssim noms, per exemple, Apple, en el seu moment, que és una poma, clar, la gent va pensar que Steve Jobs, que li havia passat, no? I és perquè, d'alguna manera, va unir tot el tema de la seva passió pel Japó, la natura, el tema del dibuix, el tema del disseny, el tema de les coses maques vinculades també. En fi, ell, d'alguna manera, el que va fer va ser articular tots aquells conceptes que volia integrar en la seva marca, i per això va pensar que una poma era una bona... Era una poma amb el nom Apple era una bona opció.
Mm-hmm. Missió i vocació. Els dissabtes a 2:15 a Ràdio Estel.
Hi ha persones que s'obsessionen amb crear un producte, una marca, una empresa, mm-hmm. i hi ha altres persones que s'ho troben, no? Tenim mm-hmm. el telèfon a la Carolina, fundadora de Sansaru. Carolina, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Bé. Treballant.
Molt bé. Estàvem parlant de la marca personal, de la marca de les empreses, sí. I també de persones, doncs el que dèiem, no? Que busquen definir un model de negoci, d'implementar-lo, i hi ha persones, com és el vostre cas, que us ho trobeu, no?
Sí. Exacte.
Ens pots explicar i recordar què va passar amb Sansaru, no? A través d'un viatge, tu amb la teva parella, veu anar a l'Índia, sí. I què va passar? Sí, sí. Què va passar?
Doncs, bueno, nosaltres ens agrada molt viatjar i sempre hem estat viatjant arreu del món, i va ser a la Índia on jo sempre m'encanten les peces de plata, de plata de llei, i sempre on viatjava doncs comprava plata. I va ser a la Índia on vaig comprar cosetes de plata, vaig comprar també bolsos ètnics com peces úniques, i va ser arribar aquí, i bueno, el que teníem clar és que volíem seguir viatjant i doncs crear alguna cosa que ens permetís doncs viatjar, i vam pensar això en una botiga online. Però bueno, va començar així, vam obrir una compte d'Instagram, vam pujar les fotos del que havia comprat a la Índia, i a poc, doncs, bueno, vam anar... Bueno, a les 2 setmanes ja teníem la pàgina web posada per un amic, un contacte, i res, i aleshores, bueno, hem seguit creixent, i al final, doncs, estem, després de 3 anys, bueno, a partir d'una passió, no?, que era com les joies de plata. Els bolsos, per exemple, que vaig portar a l'Índia ja no els venem perquè eren peces úniques i era bastant difícil a l'hora de fotografiar i pujar a la web i tal. Però, bueno, sí que les plates, bueno, la plata la seguim portant i, bueno, i treballem ara aquí amb tallers a Barcelona i tot. I la veritat que, bueno, estem aquí ara avui. Ja som un equip bastant més gran que el que vam començar quan érem jo i la meva parella. Ara ja som 12 persones treballant, o sigui que... Molt bé. No ens esperàvem, bueno, el que deies, no? De que no estàvem buscant això des del principi ni vam, sinó que anem a provar, no? I mira, estem aquí avui.
Perquè vau començar intentant vendre aquests productes per Instagram, no?
Sí, exacte, vam començar per Instagram. Sí, vam obrir el compte d'Instagram, li vam posar a Sansaru, que és els tres monos savis en japonès. I vam començar això per Instagram a vendre cosetes, i la gent estava molt interessada, bueno, perquè eren coses també bastant úniques, i vam dir que a les 2 setmanes vam obrir la pàgina web i va començar a funcionar.
Anteriorment havíeu intentat crear un altre negoci o...?
Sí, nosaltres ja et dic, com la nostra passió era viatjar, sempre havíem estat intentant, doncs, bueno, havíem fet alguna coseta, volíem fer una botiga de sabates, bueno, vam fer diverses cosetes, però clar, no era allò que, doncs, que a mi era el millor. També quan algú t'apassiona o realment t'agrada, doncs és on li posis l'energia, no? I al final, doncs, els altres projectes no van sortir a la llum, també d'una aplicació mòbil, bueno, vam estar fent diverses coses, però al final, doncs, mira, el que més em va agradar és el que ha sortit, no?
I el que menys t'esperaves o no? O sabies que podia sortir negoci d'aquí?
Bueno, no sabia exactament, perquè realment fa 3 anys, quan vam començar Instagram, no era una xarxa social mai, com avui en dia, no? Que des de Facebook abans no... Però bueno, jo seguia algunes botiguetes així petites i deia, bueno, doncs per provar, però per res m'esperava, no? Que, o sigui, sí que ho tenia clar, que volia aconseguir-ho, però no pensava en això.
Molt bé, doncs Carolina, moltes gràcies i molta sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bon dia.
Adéu, merci.
doncs hi ha gent que comença això, pensant una marca, un nom, un logo, una web, inclús hi ha gent que té la web, i hi ha gent que li surt l'oportunitat, sap veure el mercat, sap interpretar-ho, i després ja faré la web, ja faré...
Exactament. De fet, les persones que inicien un projecte d'emprenedoria, sobretot ho han de fer, no poden tenir-ho tot lligat. És una errada que també acostuma a passar en els primers projectes d'emprenedoria. No pots tenir-ho tot lligat, perquè quan ja ho tens tot lligat, ja ha passat, ja ha caducat, i probablement hi ha hagut una persona que ha fet el mateix que tu i s'ha avançat en un altre país del món, perquè estem en un món globalitzat, estem en un torbuca, no? Allò volàtil, incert i d'alguna manera imprevisible. Llavors, va fer molt bé, però fixa't tant que les persones que realment crec que tenen èxit, perquè definir la paraula... Risto Mejide parla molt de la paraula èxit. Per mi la paraula èxit no es vol dir tenir molts diners i fer-te milionari. Èxit, per exemple, en el cas de Risto Mejide, és d'alguna manera guanyar-se la confiança i sobretot guanyar-se el reconeixement de persones que ell admira. Quan una persona fa emprenedoria i quan una persona realment fa emprenedoria perquè li apassiona alguna cosa i perquè aquesta persona, per exemple, el que vol és viatjar i d'alguna manera busca un sistema, probablement les pulseres el que fan, no les he vistes, però ja ho faré, ja miraré les seves joies. Sí. En aquest cas, segurament són elements molt macos i, a més, això està molt associat als viatges. Totes les persones, m'imagino que els seus otakus, totes les persones que estan, diguem, fascinades, són persones que segurament comparteixen amb aquesta marca la passió pels viatges. I, a més, per altra banda, han utilitzat un canal, que és un canal de molta prescripció. Com et deia abans, no cal, la gràcia està en diferenciar-te. Per tant, també a vegades has de buscar canals alternatius. Instagram és un canal que ha experimentat una grandíssima... el seu creixement ha sigut molt, molt exponencial i una grandíssima acceptació per part de les persones, perquè és un canal que, d'alguna manera, el que fa és fomentar la prescripció individual, la prescripció privada. Ja les marques és molt més difícil que inicialment treballin a Instagram. Ara s'està començant a treballar, però fa 3 o 4 anys això era molt incipient. Van saber aprofitar un canal que era un canal molt valorat per les persones que d'alguna manera eren les grans apassionades dels viatges. Quan un fa emprenedoria, repeteixo, lo normal, el que realment acostuma a passar és no tenir el pla de negoci fet. Si el tens, fantàstic, però probablement el canviaràs al cap de 6 mesos. Per altra banda, el nom és una cosa que sí que t'hauria d'acompanyar durant molt de temps, perquè, per exemple, per canviar un logotip o per modificar la imatge corporativa d'una marca, trigues una mitjana, o sigui, perquè la gent se'n recordi i associï la marca amb tu o amb la teva empresa, passen uns 3 anys aproximadament. Per tant, tota la inversió és alta. És important que facis diguem que puguis treure-li profit a tota l'aposta que has fet per la marca en aquest cas. I el que has de fer, sobretot, és això, tenir aquesta marca vinculada i, sobretot, un projecte que sigui diferent, una proposta de valor afegit que sigui diferent. I no cal arribar a tothom. Arribes a una sèrie de persones que són grans fans d'aquest tipus de producte i aquesta manera de veure la vida i d'aquest tipus de serveis. I això fa que aquestes persones, com són grans fans, promouen i comparteixen els continguts amb altres persones que també ho són. I, per tant, s'estan arrossegant, diguem, aquest mercat que estan fent que el sector creixi. Això és el que passa. Però quan una persona vol fer emprenedoria per guanyar molts diners...
Estàs equivocat. Sí, sí. Escoltem un anunci i comentem.
El nuevo Petit Suisse de Danone tiene el mismo tamaño. Es un buen alimento porque es leche entera, pero ahora... con solo 4 gramos de materia grasa, más suave y con fruta natural. Nuevo Petit Suisse, dáselo mamá. Danone responde.
Doncs anunci de Danone del 1993 i, com dèiem, hi ha marques, noms, logos que s'han consolidat de mala manera. Però tu creus perquè en un moment ho van fer bé? Perquè ho han sabut fer bé en els seus 100, 150 anys d'història?
Sí.
Tu creus que Danone, perquè en el seu moment ho va fer també, que ara ja va sol?
No, ni molt menys. No. Fixa't en que si ara compares amb els... A mi m'agrada molt els spots. Bueno, m'agrada tot el que tinc a veure amb la comunicació, m'apassiona. Danone està constantment traient productes nous i, a més, està molt associat, tal com ja surt l'anunci de 1993, al tema de la salut. I en aquest cas Danone va apostar per uns productes de molta qualitat. A més, fixa't en que fins i tot a l'anunci parla del seu target, que són les mamàs. Antigament, ara segurament sí, sí. Diria mamàs i papàs.
Sí.
Però estic convençuda que tot això ha canviat molt. Però sí que serà el tema de la qualitat, de la confiança, perquè una persona, quan té fills a càrrec, el que fa és tractar d'una el millor possible. allò de Danone responde, d'alguna manera està dient que són, tenen totes les garanties. Això ja va passar quan es van fundar Barcelona el 1800... va ser el Raval, no me'n recordo, però crec que va ser el 1890 o per aquí, i sempre han tingut una mica aquesta trajectòria. Hi ha empreses que s'han confiat. Podria parlar-te d'empreses de tecnologia, i han acabat desapareixent. Empreses que segurament... O, per exemple, podria parlar-te dels problemes que ha tingut Nintendo. Vaig tenir la gran ocasió de poder conèixer els escriptors d'un llibre que es diu Oceans Blaus, Oceans Vermells, que, bueno, en una conferència que es va fer a Barcelona l'any 2001, van parlar de que estaven donant recolzament a Nintendo per reflotar la marca i que a partir d'aquell moment tothom, per jugar a llocs de videoconsola, es mouria moltíssim pel menjador. Estan parlant de la Wii. Uh-huh. Nintendo va fer una repensada i adaptar-se, va fer un esforç per adaptar-se a el que necessitava el seu mercat, perquè ja no s'estava diferenciant de la seva competència. I el que va fer va ser sorprendre, com diu en Risto, i d'aquesta manera generar alguna cosa que fos diferent i crear aquesta necessitat. Però en realitat, les marques han de ser molt ètiques. És a dir, sobretot s'han de crear necessitats d'elements que, d'alguna manera, el que fan és millorar la qualitat de vida de la persona. Per exemple, abans de començar el programa parlàvem dels nòmads i parlava també de la capacitat que tenia Henry Ford a principis del segle XX per poder interpretar la informació que li donava la gent quan li deien que... quan preguntava què volien i les persones deien que un cavall més ràpid, no? I ell va inventar el cotxe, no? O sigui, es tracta d'això, de poder d'alguna manera donar una solució a una necessitat no coberta. I això fa que constantment estiguis innovant. La innovació és clau per una marca que aguanti durant tot aquest temps. És fonamental. Et podria parlar d'IKEA, et podria parlar de moltíssims casos, de marques petites, com el cas, per exemple, a Catalunya, Teixidors. És una marca que el que fa és recuperar el treball dels teixadors de Sabadell i de Terrassa amb telars de fa doncs, de 200 anys i ho fa integrant el tema de les cooperatives i sobretot les persones amb una discapacitat psíquica que són molt capaces de fer coses meravelloses i fan uns xals meravellosos que estan exportant a Corea, Japó, als Estats Units i que a més estan tenint uns resultats boníssims. Hi ha moltíssims exemples, siguin grans empreses o petites, com el cas de Sansaru.
Sí, sí, el que està clar és que la marca no es crea de la nit al dia,
no.
Això està claríssim. I després, havia molts més temes que un altre dia els tractarem perquè no ens dona temps, no? El propòsit, si la marca també defineix el propòsit o la relacionem amb el propòsit nostre i de l'empresa, tal. Mm-hmm. Però el tema de xarxes socials, també, no? Hi ha empreses que diuen, bon, jo ara m'he creat, no? Ja sóc empresa, sigui una persona que és autònoma i va de forma independent, o sigui una empresa que són una pime, a quina xarxa social he d'estar? He d'estar? No he d'estar? He d'estar totes?
Això és un tema que jo treballo molt amb les organitzacions que demanen la meva col·laboració. És molt important estudiar, primer definir a quin target, a quin públic objectiu és, diguem, adreçar-li els teus productes. I en funció d'això has d'estudiar com es comuniquen aquestes persones. No tothom utilitza les mateixes xarxes. No és el mateix Facebook que LinkedIn, que Twitter, que Instagram, que Pinterest, que Snapchat. No té res a veure. Llavors, el que has de fer és buscar una miqueta quin és el canal. L'èxit que ha tingut la marca Sansaru, que ens ha comentat abans, és que ha abordat el canal, que és
totalment
Instagram.
Totalment.
Però cert que per a altra marca això no tenia cap mena de sentit. El que està clar és que no s'ha de fer bombo i platillo, com dic jo. El que s'ha de fer és fomentar la conversa amb els consumidors. Et podria donar moltíssims exemples. Hi ha una empresa, per exemple, que es diu Squacy, que fa ampolles de plàstic exempt de BPA, que és plàstic, diguem, que sí que pot ser ficar renta baixa i sí que no perjudica la salut, i té una comunitat meravellosa de persones que són squacers i el que fan és fer-se fotos amb la seva ampolla com si fos a la pel·lícula d'Amelie amb el nan de jardí, doncs el mateix, no? I, inclús jo també ho he fet, en la qual el que fan és compartir i generar una comunitat i un sentit de pertinença. Aquestes marques el que fan és promoure i construir la marca amb els seus consumidors.
Molt bé. Imma Pérez, fins aviat, moltes gràcies. El Mario Ramírez a les vies de so i amb els oients el proper dissabte. Adéu-siau.
Tarannà, viatges amb sentit, ha patrocinat aquest programa. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.
Ràdio Estel.